El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona tarda a tothom des de l'estadi de Mendizorroza, a Vitoria, a 6:45 de la tarda, a l'Alavés Barça, partit corresponent a la jornada 23 de la Lliga Masculina de Futbol. I toca guanyar l'Alavés perquè l'Atlètic Club de Bilbao ja ha fet la feina aquesta jornada i, per tant, si els de Xavi Hernández volen continuar tenint 5 punts més que els biscaïns, toca guanyar en aquest estadi incòmode. És un camp incòmode aquest de l'Alavés. El rival, a més, arriba al partit contra el Barça content, amb una dinàmica molt positiva. 3 victòries consecutives a la Lliga i eufòria a l'entorn. De seguida ens ho explicarà la Laia Coll, però hi ha molta eufòria al voltant de l'Alavés amb aquestes 3 victòries consecutives i amb la sensació, fins i tot diria que alguns socis seguidors de l'Alavés, amb la convicció que poden guanyar també el Barça i encadenar 4 partits seguits sumant els 3 punts. Pel que fa al Barça, doncs no esperem cap canvi substancial en el joc de l'equip. Esperem que igual i com a mínim en intensitat i en ganes els jugadors del conjunt vitorià i que per talent doncs el Barça s'endugui els 3 punts cap a casa. No té gaire sentit aspirar a més. Si finalment l'equip en regala un bon partit, 90 minuts de bon joc, de domini i una victòria, doncs tot això que ens endurem. Però de moment expectatives cap ni una. No crec que l'equip se les mereixi. Això sí, el que ens genera expectatives, i crec que generarà un debat i una conversa futbolística interessants, és l'11 del Barça, perquè sí que hi ha algun moviment, alguna sorpresa que a mi m'ha cridat l'atenció i que d'entrada m'ha agradat perquè com a mínim significa una petita sacsejada a l'11 titular. Marta, Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb quin onze surt el Barça?
El Barça surt amb Iñaki Peña a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat De Jong i, atenció, Christensen, més avançats Gundogan i Pedri, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Molta atenció a aquesta posició del central danès ocupant la clàssica posició de mig centre defensiu, diguéssim. Aquell Busquets que tant enyorem, en principi aquest rol l'havia de fer Oriol Romeu, ja fa moltes setmanes que Xavi no confia en Oriol Romeu, doncs avui sembla, per l'11, que aposta per Christensen en aquesta posició, a veure si el danès és capaç de donar aquest equilibri al mig del camp, si és capaç de tenir l'equip més endreçat, si és capaç també de llegir tàcticament quin és el moment de pressionar i quin no, i té bon criteri amb la pilota com perquè al mig del camp no sembli que hi ha un central encastat en aquesta posició. De seguida en parlem, a veure si el Marc i companyia també veuen que aquest és el moviment, perquè clar, també podríem parlar, Marta, de jugar amb 3 centrals, no?
I dos carrilers.
I dos carrilers, sí. Però això, que aquesta sí que seria una revolució tàctica que, vaja, jo a Xavi no li recordo haver fet això amb el Barça, no? De jugar clarament amb defensa de 5, diguem-ho així. Jo no li recordo cap partit, potser ara els que teniu més memòria em direu que algun dia ho he intentat. Tot cas en parlarem. Està bé que com a mínim l'11 generi un debat. Laia Coll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim l'11 ja de l'Alavés?
Sí, tenim ja l'11 de l'Alavés, que surt amb Cibera a la porteria, defensa Tenaglia, Rafa Marín, Duarte, Javi López, al mig del camp Blanco de pivot, interiors Guevara i Guiridi, al davant Àlex Sola, Samu i Luis Rioja. Ha cantat un 4-3-3, que és com ens el marca el full d'alineacions de la Lliga, però després amb en Gerard en parlarem, que pot ser també que Luis García Plaza surti amb un doble pivot.
Gerard Ballera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què han de fer els nostres oients per comentar la jugada? Poden comentar l'11, el que passa durant el partit, si els agradem o no els agradem, poden Exacte. Comentar el que vulguin.
Sí, sí, gairebé, mira, fins i tot podrien comentar com va vestit el Xavi Puig, el que passa és que no el veuen. O sigui que gairebé...
gairebé...
El Koundé de la redacció.
No, sempre, el Xavi sempre l'ha vestit molt, molt formal, sí, no és extraordinari. extravagant, però vull dir que...
Va vestit, que sempre s'agraeix.
Es pot comentar gairebé tot, no tot, però gairebé tot ho podeu comentar amb l'etiqueta FRAC1, a través de la X, etiqueta FRAC1, i el que és més important, entre tots els que participeu durant la transmissió, entrareu en el sorteig al final d'aquest Alavés Barça d'un pernil bataller únic.
Importantíssim. Jaume Molló, hola.
Hola, Pou.
Hola, Marc Guillén.
Hola, bona tarda.
Hola, Joan Lluís García.
Hola, bona tarda.
Hola, Cundai Puig.
Hola, bona tarda.
Què passa, que vas molt a la moda avui? Vas molt trendy o què?
Sí, ja em coneixes, vull dir que jo soc un tio que...
Sí.
Que, bueno, que no paro.
No pares. No... Ja.
Sí, sí. Avui no sé qui em vesteix, ja us ho diré ara.
Escolteu, jo crec que per fi un 11 molt comentable, no? En principi, el més lògic sembla que és col·locar Christensen fent de Busquets, per entendre'ns, eh? Tot i que potser el sistema no sigui exactament el mateix, però amb aquesta figura al mig del camp, no?
Sí, és el que té més lògica. La veritat és que veient els noms, ens ho plantejàvem abans d'entrada, i pot haver-hi alguna altra sorpresa tàctica, pot haver-hi algun altre plantejament, com els podríem reordenar? Hi ha algun jugador que això podria fer que el canviéssim de posició? Realment no veig cap altre canvi, perquè... És veritat que al Barça sortirem amb quatre centrals, però només els centrals poden acabar fent de lateral dret Araujo o Koundé, però no veig cap possible central que faci lateral esquerra, i si algú ha de fer mig centre realment veig que és Christensen, perquè Cubarsí té molt bona sortida de pilota, però prou feina té pujar al primer equip i jugar de central com per a sobre ara canviar-li a posició. Em semblaria molt estrany. No veig cap altre plantejament. Deies això de sortir amb tres centrals, no? Bé, podria ser, evidentment que hi ha molts moments que com anar durant els partits, doncs diem especialment De Jong, escolta'm, De Jong baixa entre els centrals per sortir amb sortida de tres, doncs avui tindria molt sentit, i jo crec que ho veurem moltes estones, que Christensen en la sortida de pilota es posarà justament entremig de Cubarsí i Araujo, i veurem que surten aquests tres centrals amb Koundé una mica avançat i Cancelo especialment avançat. Però més enllà d'això, no crec que hi hagi cap altra sorpresa de tàctica. El que a mi sí que em diu, a mi amb el que em diu aquest 11 titular, és que vol una mica més de prudència defensiva. El Barça està molt dèbil defensivament, especialment en les transicions pateix, i l'Alavés és un equip que ara mateix és molt ràpid al contracop, i doncs prefereix, confia molt més en un central com és Christensen jugant de mig centre que no pas Oriol Romeu. Intentar tenir aquesta solidesa defensiva que el Barça no l'ha tingut, i a partir d'aquí poder construir. I l'altra cosa que em diu aquest 11 és que posant-los així t'assegures que Pedri i Gundogan, segurament els dos migcampistes més fins, més talentosos, et juguin entre línies. Jo crec que estem en un moment en el que no venir Joao Félix, no venir Ferran, i que Fermín està força imprecís amb la pilota als peus, doncs escolta'm, els dos jugadors més talentosos, Pedri i Gundogan, els vull al davant, no els vull al darrere. Últimament Pedri estava jugant a la base del quadrat, doncs no, que Pedri jugui al davant, no perdem efectius que poc sentim.
Al final, Marc, estàs tornant una mica als orígens, en el sentit que el que estàs intentant és tenir a un tio que té un cert criteri amb la pilota, però que té un perfil d'equilibri defensiu al mig del camp, no?
Sí.
Al final, tu quan se'n va Busquets, l'entrenador té molt clar que necessita un relleu de Sergio Busquets de garanties. No pot venir una primera opció, una primera espasa, ja sabem per què. Es confia en Oriol Romeu. Jo crec que l'inici de temporada d'Oriol Romeu és bo, però després, poc a poc, no sabem ben bé per què, doncs es dilueix Oriol Romeu. I aleshores aquí canvia el perfil, la configuració del mig del camp del Barça. El Barça pateix moltíssim en defensa, i sembla que potser val més tard que mai, sembla que tard, però que s'inventa alguna cosa per recuperar aquesta figura al mig del camp, no?
Exacte, jo crec que sí, jo faig la mateixa lectura, alhora que per mi certifica que segurament Oriol Romeu ja, no sé si el donem per perdut, però realment hi desconfiem absolutament, i alhora això ens ho permetem fer el dia que veiem que Cubarsí és un central que potser pot jugar bastants partits al primer equip, perquè si no Christensen ha de jugar a central. Clar. Pensa, no en tens tants.
És molt plantilla. Interessant això que dius, Marc, perquè vol dir que potser Cubarsí ja ha fet el salt, ja se'l creuen com a central, i estàs fent avui això de cara a partits de molt més nivell, eh?
És que això és un assaig de cara a Nàpols claríssim.
És molt possible.
Avui pot també ser. Recuperes Íñigo Martínez de la banqueta, que fins ara estava lesionat, per tant també tens una peça en cas de que passi algú per poder canviar de cara a la segona meitat, perquè si no, no et podries arriscar a posar tots els teus homes en defensa en l'11 titular, perquè qualsevol imprevist et deixa sense pla B.
Perquè abans que la resta digueu la vostra, Marc, l'altre l'altre possible sistema amb aquests futbolistes seria molt estrany, no?, que de cop i volta jugués clarament amb tres centrals i dos carrilers. Vull dir, s'hauria hagut d'entrenar molt, això, no?
Sí, sí, sí. Bé, no s'hauria pogut entrenar, però de paraula es podria arribar a fer. Jo crec que no té massa sentit quan un d'aquests carrilers seria Koundé.
Koundé, clar.
És quan tenies Valdés i Cancelo a les bandes, doncs sí que tu ho podries fer, fins i tot és una posició que potser Ferran el dia de demà podria arribar a fer. Però ara tenint Koundé, donar-li tota la banda, crec que seria una mica absurd. Alhora que sí que és veritat que Lamine Yamal, que està jugant molt d'extrem dret, entre línies jo crec que t'hi juga bé, i que és una posició que li... una situació que li agrada, que li pot venir bé fins i tot a l'equip, però jo sí, jo ho veuria massa estrany, no acabaria d'entendre avui que canviéssim de sistema i passéssim ja a jugar a 3 de darrere sempre.
Jo he d'admetre que quan he vist l'alineació he tingut uns segons de dubte de dir, ostres, no sé si serà Christensen o si serà Cubarsí qui posa al mig del camp. És veritat que explicava el Marc, que el nano és molt jove, tot just acaba de treure el cap al primer equip, i començar a marejar-lo en posicions és, no sé si és arriscat, però vaja, seria molt usat. En tot cas,
Lluís,
digue'm.
La Marta ha fet exactament el mateix comentari que tu.
És que és
tots
un nano...
Tots Christensen, i de cop i volta la Marta diu, i Cubarsí, sí. Fins al punt, deixem que ho expliqui,
sí.
Que corre per aquí el Jaume Marcet, que com sabeu és una mena d'una eminència en planter, i li han dit, escolta, Cubarsí al mig centre, diu, mai a la vida hi ha jugat. Ell em diu, mai a la vida hi ha jugat. Diu, Héctor Ford no havia jugat mai a la vida de lateral esquerra. Però, i jo dic, val, però no hi ha jugat mai, eh? No, jo, ni 20 minuts, diu, mai. Dic, ok, dic, em semblaria sorprenent que amb 17 anys...
Sí, totalment. Ara, és veritat que el nano té unes condicions també òptimes per jugar en aquesta posició, és a dir, comparat amb Christensen...
Jo he pensat per la sortida de pilota, totalment. Pel criteri amb què treu la pilota des del darrere, com s'associa als companys, la clarividència que té a veure passades que, per exemple, De Jong no, encara no veu. Per això se m'ha acudit.
No, el nano, la pilota, els peus, a mi em transmet una seguretat que feia molt de temps que no veia en un defensa del Barça. I per això tinc aquest moment de dubte. Entenc que jugarà Christensen per galons, també per veterans, i també és una opció que havia aprovat Xavi en el seu dia, recordo, Eric García, és a dir, aquesta opció d'agafar un central per reconvertir-lo al mig del camp perquè no acabes de veure clares les opcions que tens, en aquest cas amb Oriol Romeu, que és el gran tecnificat. Jo veig com un experiment, per si surt bé guanyes un element a la causa, més riquesa tàctica, i a banda també sentia la prèvia de Xavi com feia doncs molta incidència amb el joc de contraatac de l'Alavés. Explicava que surten com a bales, que ja Montjuïc va causar molts problemes a l'equip, i entenc també que és una, doncs una manera de posar remei a aquest joc de l'Alavés, de protegir-te contra l'Alavés, tot i que jo, a mi m'hagués agradat més protegir-me en pilota i tenir Fermín al camp.
Christensen també havia jugat de pivot puntualment, però sí que hi havia jugat, li llegia l'altre dia un article a l'Albert Blai amb Dinamarca, en aquesta posició de mig centre, és a dir, que del tot nova no serà per ell. I també, com Xavi ja ha comentat en algunes ocasions, que Christensen podia ser una opció en aquesta posició, entenc que hauran fet més d'una prova abans d'arribar aquí en aquest test contra l'Alavés. Sí, no és una cosa que sigui flor d'un dia, el tema de Christensen és una cosa assajada, que s'ha treballat, que s'ha parlat amb el danès, i a més el danès no és la primera vegada que juga de mig centre amb la selecció de Dinamarca, ja ho ha fet, o sigui que avui no serà com una mena de bolet que apareix al mig del camp. Ell, en principi, clar, a veure, no és la seva posició ideal, diguem, però ell s'hi sent còmode, i aquest pas el pot fer perquè s'ha treballat en els entrenaments.
Jo la gran pregunta que em faig és per què ara? Vull dir, ho apuntava de passada en Joan Maria, has tingut tota la... O sigui, des de mitjans d'octubre, ara ho miràvem, més o menys mitjans d'octubre, mitjans finals d'octubre, que Oriol Romeu deixa de ser ja una opció titular en els partits importants. Per exemple, el clàssic ja, 28 d'octubre, de fet encadena dues suplències o dos partits sense jugar. Per tant, has tingut, bé, novembre, desembre, gener, i durant tot aquest temps hem estat reclamant novetats tàctiques, coses que arreglessin l'equip d'alguna manera. I, home, amb Cancelo i Valdés laterals, tu has tingut centrals com per haver posat Christensen més d'un, dos, tres i quatre dies en aquesta posició. Que a mi em sembla perfecte que ho provi, però per què ara? Perquè ve la Champions?
Bé, la Champions, i potser, jo crec que perquè el moment d'urgència és important, perquè no hi ha manera de defensar bé, però també potser per això que deia de l'aparició de Cubarsí, si no em corregiu, són quatre centrals, no? Els que té, si no comptem Cubarsí, són quatre centrals els que té a la plantilla, quatre centrals en principi per dues posicions, i a sobre t'estan fent de lateral dret. Home, amb quatre centrals ocupar tres posicions com t'estan ocupant, jo no puc demanar-li més a aquests centrals que a sobre em juguin de mig centre.
Però molts partits han jugat, el Barça ha jugat amb Cancelo i Valde, vull dir que els laterals sí que els ha tingut ocupats, sí, amb laterals.
Però que vull dir
i
que
podia haver fet aquest pas.
Ja, però jo crec que si tu a llarg et planteges la temporada cap endavant i veus que només en tens quatre centrals que t'han d'ocupar tres posicions molts dies, suposo que per aquí doncs li costava més fer aquest pas, i a sobre doncs és que la situació és d'urgència. Al final jo crec que si juga Christensen aquí és perquè no hi ha manera de defensar bé i perquè no tens solidesa defensiva, és que has encaixat moltíssims gols, ja ho sabem, i no pots anar així pel món. O sigui, és que al final el Barça no ataca bé perquè té por a perdre-la. Tu no pots atrevir-te a atacar si quan cada vegada que perds la pilota et genera una ocasió de gol. Necessita el Barça urgentment tenir solidesa, i suposo que per això també fa el pas.
A mi
em recorda una mica el que va fer la temporada passada amb Eric Garcia, que també el va reconvertir a pivot, estava mirant el camp de l'Elx, el va provar en un partit molt assequible, Eric va jugar bé, després va tornar a jugar no sé quin dia una mica complicat, més exigència, i va sortir malament. Però no ho sé, Eric Garcia i Christensen no s'assemblen, i per tant són jugadors de dos perfils diferents, són centrals de naturalesa. Veurem què passa. Jo no sóc amant dels invents, però sí que reclamava que Xavi toqués alguna cosa de cara a aquest tram final de temporada. És veritat que en tan poc temps espero que sí, que s'hagi treballat, malgrat que em costa de veure que s'hagi treballat molt, perquè jo crec que no era ni la primera ni la segona opció aquesta temporada, però en qualsevol cas, a veure què passa avui. No sé si l'Alavés pressionarà molt, aquesta també és una de les claus, si deixen jugar Christensen, si es pot girar, etc, doncs el partit és més fàcil. Si tens un equip que gairebé no et deixa girar-te, que has de combinar la primera, etc, potser Christensen aquí patiria més.
Sí, jo el veig també com un recurs d'emergència, però celebro també com el Gerard, que com a mínim provi alguna cosa diferent per veure si d'aquesta manera la seguretat defensiva creix amb la presència de Christensen. Jo crec que també el partit de la primera volta hi té a veure, on el Barça es veu clarament superat a la primera part, i d'aquesta manera vol intentar tallar aquesta sortida ràpida al contraatac que té l'Alavés quan recupera la pilota. I la millor notícia és la posició de central, veure que Cubarsí tens aquí, si no es torça, un central per molts i molts i molts anys, i que ja se'l creuen sinó per moure de posició Christensen i d'Oben Íñigo Martínez, que ja ve de lesió, per a la seva oportunitat a la banqueta.
Yeah. Jo no estic segura, perdona Joan Maria, que si l'invent de Christensen avui surt bé i se li dona certa continuïtat, serà l'aposta per Nàpols, n'estic segura. I després, jo crec que també s'ha de posar molt el focus, més enllà de la pèrdua de confiança en Oriol Romeu, també ens hem de preguntar fins a quin punt físicament Oriol Romeu està per jugar més de 45 minuts seguits.
Hi ha una altra cosa que passa amb aquesta aparició de Christensen, i és que jo no sé quants partits ha pogut jugar Xavi amb Pedri i Gundogan a prop dels davanters. A prop de la porteria contrària, alhora, vull dir. No n'hi deu haver gaires,
pocs,
eh?
Iniciar temporada, no? Quan jugava Oriol Romeu
quan jugava Oriol Romeu de Jong, no? Sí, però, sí, sí. Però quan jugava Oriol Romeu de Jong, em sembla que Pedri es va lesionar.
Sí, de seguida,
o no?
Sí, sí, de seguida. Sí, sí. És que això es pot mirar.
Ho dic perquè aquesta és una altra conseqüència de poder jugar amb Christensen i de Jong a la base del quadrat, interessant, no? Com deia el Marc, també ho apuntava a l'inici, però crec que està bé subratllar-ho, no? Que és que tens a dos jugadors per aquest joc interior que falta a vegades entre línies, no? Fins i tot aquest desequilibri amb l'última passada, que els tens molt més a prop de la zona on es guanyen els partits, no?
Sí, i sobretot també quan a davant no tens gaires més alternatives, perquè clar, fins ara hem fet molt la lectura de darrere i que Cubarsí doncs t'hi suma efectius i si quants efectius tenies darrere o no, però clar, pensem en els que tens a davant. A davant només tens Lewandowski, tens Lamine Yamal i Vitor Roque, si te'l creus, però és que clar, de cara al Nàpols en principi ja veurem, però en principi no pots comptar ni amb Joao Félix ni Ferran, llavors hauràs de jugar amb un migcampista aquí davant. No confiem en Oriol Romeu, ja ho sabem, però és que en Fermín, jo crec que també la confiança és relativa, llavors anar-te'n a un gran escenari o a molts partits jugant a Fermín una vegada i una altra d'extrema esquerra, doncs jo crec que no és la que hi acaba de confiar Xavi, i per això diu, doncs mira, saps què, com que no tinc quatre migcampistes amb els que jo ara confio totalment, perquè no tens a Gavi, Fermín no hi acaba de confiar, Oriol Romeu tampoc, saps què, que confio més amb els centrals, escolta'm, doncs lo de dalt ho tapem amb els de darrere. Jo crec que tot això suposo que és el que l'acaba desembocant avui fer aquesta prova i aviam com funciona i si això pot tenir continuïtat o no.
També algun dia podria provar en Marc Casadona aquesta posició. Els joves, quan han tingut oportunitats, alguns com per exemple Cobercí, s'ha guanyat ja la titularitat. Héctor Fort ha demostrat també que està preparat per jugar al primer equip. Per què no provem Marc Casadona, que és el capità, és el titular del filial, i jo crec que amb un bon rendiment, quan els minuts que ha tingut, que n'ha tingut molts pocs amb el primer equip, malgrat estar en la majoria de convocatòries, no ha desentonat per res, ha fet bons papers, per tant algun dia se li podria donar l'oportunitat d'inici per a veure també com respon. Podria ser una altra alternativa, però Xavi no deu tenir la suficient confiança perquè de moment no li ha donat cap oportunitat.
Clar, què t'imagines a Cancelo arribant, diguéssim, a l'extrem? És a dir, que Gundogan i Pedri bàsicament juguin per dins i que el teòric extrem esquerre, que avui no entens, diguéssim, de fix, sigui Cancelo arribant.
Sí, 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 m'imagino Cancelo, que de fet és el que hem anat veient tota aquesta temporada, des de la temporada passada, doncs, que el lateral esquerre arriba i gairebé ja està tota l'estona d'extrem esquerre. Sí, sí.
I responem, per cert, la pregunta que feia Joan Maria sobre Gundogan i Pedri a la part alta del quadrat. Avui és el partit 33 de la temporada, el van veure en els dos primers.
Clar,
que, Getafe, clar, perquè Pedri es lesiona la jornada 2.
Sí, exacte, Getafe empata 0 i el Barça 2, Cadi 0. Llavors ja, quan torna Pedri, ja Romeu ja no és titular i vaja, o Gundogan o Pedri ocupen una de les dues posicions de la base del quadre.
Home, doncs imagineu-vos,
sí, sí.
Aquesta és una bona notícia, sí, pel Barça. A veure si el Barça pot encadenar alguns partits, toquem ferro, amb aquests dos a prop de Lewandowski i de Lamine Yamal, i ells mateixos a prop de la porteria. Són dos jugadors que també poden marcar gols, que poden arribar, no? Des de... Vull dir, no són dos golejadors, però a mi m'agrada veure'ls els dos alhora a prop de la zona on es guanyen els partits.
I tant, home, són jugadors que evidentment tenen una tècnica especial, una tècnica diferent, per llegir l'última passada, aquest moment a tres quarts de camp on sembla que hi ha tan poca llum últimament a Can Barça, que li exigim més mobilitat, que li exigim més treball des de la pissarra, però també talent, doncs evidentment moltes vegades és importantíssim, i aquests dos el tenen.
Després, i l'altre dia per exemple comentaves en Gundogan, falta que els que estan a la base del quadrat o la resta de l'equip el sàpiga trobar, no?
Sí, sí.
Vull dir que juguin bé ells, perquè clar, si queden allà ofegats entre línies, avui amb un Alavés m'imagino tancat al darrere i no toquen la pilota, clar, llavors tampoc els treu suc, no?
Sí, sí, no, està clar. Està clar que aquí Cobercí i Christensen han de fer molt bona feina, i De Jong fins i tot, doncs per fer-los arribar pilotes. Per això és tan important en el futbol actual, quan vol jugar en estil Barça, doncs que els centrals doncs tinguin molt bon peu, perquè per ells comença tot. Si ells no fan aquesta passada és quan De Jong ha de venir a buscar pilotes a darrere i ja comencem a trencar la cadena, no?
7 minuts i ja arribarem a les 6 en punt de la tarda. Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Hem de començar parlant del president, de Joan Laporta, que diu que no destituirà Xavi, passi el que passi aquesta temporada.
Entrevistat ahir al Món a RAC1, però va assegurar que si no estiguessin parlant de Xavi i fos un altre entrenador amb els mateixos números, ja l'hauria acomiadat.
Si no fos Xavi, amb la dinàmica d'aquesta temporada, amb el mes de gener en què s'han perdut títols, hauria fotut fora l'entrenador de torn?
Sí. Si no hagués estat el Xavi, sí. No hagués adoptat aquesta fórmula. Ja et dic que aquesta fórmula l'accepto per ser qui és el Xavi i per ser com és.
Laporta no va admetre obertament contactes amb possibles candidats per agafar-li el relleu a Xavi, ni va revelar noms, però va detallar que les possibilitats estaven força acotades. Vindrà un entrenador amb certa trajectòria, no sé, que es prengui una decisió, va dir, més imaginativa. També va apuntar Márquez com una solució d'emergència.
El que encara ressonen amb força, però, són els darts contra el Real Madrid.
Va acusar el club blanc de cinisme en relació amb el seu rol en el cas Negreira i les pressions a l'arbitratge.
El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està actuant, està fent un exercici de cinisme que no és acceptable.
Em diu?
Aquest jutge del que parlaves aquest matí, en el cas de Greira, i ha estès el període d'instrucció a instàncies del Real Madrid, que això és un exercici de cinisme sense precedents i que no acceptem.
Pel que fa a la Superliga, projecte amb el qual va de la mà en Florentino Pérez, va obrir la porta a baixar del vaixell si no arrenca la temporada vinent.
La porta també va confirmar el que ja havíem explicat a RAC1 sobre la samarreta.
Va mostrar-se molt crític contra Nike. Va subratllar que el mercat ofereix propostes que doblen el que paga la companyia nord-americana i que per això s'estan plantejant partir peres. També va confirmar que estudien que sigui el mateix Barça qui es fabriqui les samarretes a través de BLM.
I acabem recordant que el migcampista suec Lucas Bergvall, que sonava com a possible reforç de cara a la temporada que ve, se li ha escapat al Barça i a Deco ha fitxat pel Tottenham.
Sí, es va fer oficial ahir al vespre, justament el dia que feia els 18 anys. Malgrat la reunió a Barcelona d'aquesta setmana amb Deco, Bergvall ha escollit el club anglès que paga per ell 10 milions d'euros i el signa fins al 2029.
5 minuts i les 6. Ara tornem.
RAC 1. Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins per només 9,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, aquest.
El Trivial Musical de RAC 1.
Molt bé, 3 punts.
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
3 dones i 3 homes de RAC 1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al Trivial Musical.
Apunten a un paper i posen el micro sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies,
entrevistes,
reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter,
RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1. RAC1, tots som 1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
3 minuts i ja arribarem a les 6 en punt de la tarda, 6:45 a Mendizorroza i a la sintonia de RAC1 a la vez. Barça. Amb qui no en resulta el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo la defensa, la base del quadrat, De Jong amb Christensen, més avançats Gundogan i Pedri, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Amb qui no ens surt l'Alavés?
Sí, Mar, la porteria, defensa, Tenaglia, Rafa Marín, Duarte i Javi López, al mig del camp, Guridi, Guevara i Blanco, al davant, Alex Sola, Samu i Luis Rioja.
Hem fet una anàlisi exhaustiva de l'11 del Barça i de què pot aportar aquest canvi tàctic, bé tàctic o posicional, de Christensen, que normalment ha jugat de central i avui ocuparà la posició de mig centre defensiu. De seguida analitzarem el rival i repassarem les banquetes de la resta de l'actualitat. Què destaquem?
Destaquem que tenim en joc un partit de la primera divisió masculina de futbol, el Nuevo Los Cármenes, 12 minuts més l'afegit pel final, Granada 1, Las Palmas 1. S'ha avançat el conjunt andalús, que jugava amb 10 per expulsió de Piatkowski, que no podrà jugar la setmana que ve contra el Barça. Recordo que el Granada és el pròxim rival a la Lliga diumenge de la setmana que ve a partir de les 9 de la nit. Doncs Bruno Mendes, de fet l'1-0 quan el Granada jugava amb 10, ha empatat a la segona meitat Pejiño per Las Palmas. Està tot obert en un partit en el qual el Granada ni tan sols ara mateix renuncia a guanyar-lo. Molta igualtat en aquesta segona part, de moment Granada 1, Las Palmas 1. I sento tornar a donar una notícia que sembla que sigui el dia de la marmota, però el diari Le Parisien, el diari francès molt vinculat al Paris Saint-Germain, acaba de publicar aquesta tarda que el Paris Saint-Germain i els jugadors, o alguns jugadors del Paris Saint-Germain, ja saben que la idea de Kylian Mbappé i la intenció de Kylian Mbappé és deixar el club a final de temporada, acabar contracte, i fitxar pel Real Madrid. És a dir, que Mbappé vol jugar al Madrid i que, tot i que no està fet, diu el diari, la idea d'Mbappé és jugar de blanc. Dic que és el dia de la marmota perquè, diguéssim, que no és la primera vegada que ens ho diuen. I
és
que...
el tercer any, no?
Sí, sí, sí. Vull dir que tornarem a estar en les mateixes. De moment no hi ha res oficial i, per tant, fins que no hi ha res oficial i jo no ho vegi, no m'ho creuré, i suposo que la majoria d'aficionats al futbol tampoc. Però Le Parisien ha publicat això aquesta tarda a França. Més coses. A banda d'aquesta notícia, es porta en directe. Tenim, per exemple, acabant un partit de la Premier, un partit boig, el destaco perquè hi ha hagut 8 gols, Newcastle 4, Luton 4. En clau blaugrana, la notícia però a Anglaterra, i ens n'alegrem, és que ha tornat Ansu Fati. Després de la lesió, ha jugat 2 minuts més l'afegit del Brighton 4, Crystal Palace 1. Ansu, que es va fer mal a finals de l'any passat i que avui a principis de febrer ha tornat a jugar. Ara 6:45 començarà el partit de l'equip d'Unai Emery, l'Aston Villa, que juga al camp del Sheffield United. A les 6, ara, just ara, arranca un partit a Itàlia, el del Milan, al camp del Frosinone. Hem tingut una jornada interessant a Alemanya, amb victòries del Bayern de Munic i del Bayer Leverkusen. Això deixa ara mateix la Bundesliga amb el Bayer Leverkusen líder, 52 punts, són només 2 més que el Bayer de Munic. A la Lliga F tenim un partit important entre l'Atlètic de Madrid i el Llevant, tercer contra quart, ara mateix Atlètic de Madrid 0, Llevant 1, el perseguidor, el principal perseguidor del Barça. El Real Madrid juga a partir de 8:45 a casa contra el València. I en bàsquet acaba d'arrencar ara mateix un partit de la Lliga ACB a l'Olímpic de Badalona entre el Joventut i el Palència. Allà tenim el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona tarda. Arrencat això.
Hola, Ballera, bona tarda. Ara de seguida ho farà. Jugadors ja a pista per aquest partit de la jornada 21 de l'ACB. S'enfronta al CUE, el Joventut de Badalona, buscant la quarta victòria seguida. Avui, per cert, que és el dia del soci, hi ha moltíssima gent al Palau, fins i tot la tercera anella, amb moltíssims aficionats. Per tant, serà dia d'aficionats aquí a l'Olímpic de Badalona, a punt d'arrencar aquest Joventut València.
Anirem seguint amb en Dani Aguilar. També en joc a la Lliga Sobal, el partit entre el primer classificat i el segon, el Palau Blaugrana, Barça-Bidasoa. Compte que el Barça està guanyant, però de només 2 gols. Barça 22, Bidasoa 20. Guanya de només 2 gols l'equip d'Ortega. Si guanya el Barça, la Lliga està ja pràcticament sentenciada, però partit igualat. Insisteixo, el Palau no és habitual de veure en un partit de la Lliga Sobal. A les 8 juga el Freiking Granollers, a la pista del Nava.
Pots fer també, Ballera, que mira, et convido unes topcorn crispetes de frit ràbic. Quines vols? Les de ketchup i mostassa, et va bé?
Sí.
Ketchup i mostassa per tu. Compartiu aperitius de frit ràbic com les topcorn crispetes de frit ràbic. N'hi ha també de dolces, salades i dolces a la vegada, de colors, que són les que li agraden al Marc Guillén. Sí. Aperitius de frit ràbic per compartir amb els amics i amb la família.
Ara resulta que quan ell ho fa bé, popcorn, i els altres...
Estan boníssimes, eh?
Oh, oh. Sí, oi?
Oh. No, sí, no puc parlar perquè, clar...
Quina gent.
Li tira.
Sí. Ells sempre jalant, eh? Sempre. Ells tot el dia jalant. Sí.
La que no va menjar sushi l'altre dia, a Manlleu.
Molt poquet.
Sí, sí.
Deu deixar allà, sí, res, dues engrunes.
La gent no ho sap, però es menja molt més sent cadat especial que enviat especial.
I tant, vas a parar.
Bé, nosaltres els desplaçaments, sí, pràcticament no tenim temps ni
no,
de...
No.
País Basc, mala plaça, pobre.
Mitja bladesa. Sí, 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 sí. Una mica de sopa.
Aquí a Vitoria, res, sí, plat combinat i a treballar.
I tira milles.
Pol Prats, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que tenim en marxa aquesta hora el míting del PP a Pontevedra, l'acte central de la campanya electoral pel 18 de febrer. L'amnistia i l'independentisme protagonitzen bona part dels discursos. Ja han intervingut Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijó i ara ho fa el candidat gallec, Alfonso Rueda. Anem cap allà en directe, enviat especial de RAC1 a Galícia, Arnau Mañé.
Sí, taloners de luxe pel candidat del PP a Galícia. L'expresident del govern espanyol reapareix després de ser assenyalat per l'operació Catalunya, però com era d'esperar, no n'ha dit res. Rajoy creu que l'amnistia és un atac a la democràcia i treu pit d'haver combatut contra l'independentisme quan era a la Moncloa. De fet, Feijó també demana confiança per Rueda.
Y la amnistía quiere que los que violaron la ley y la Constitución sean los buenos. Y los jueces, fiscales, el gobierno que aplicó el artículo 155, ahora parece que vamos a ser los malos.
Galicia no necesita aquí un Puigdemont con otro nombre. Menos soberanismo y más autonomismo. Menos Sánchez y más Rueda.
En marxa la intervenció d'Alfonso Rueda en una plaça de toros de Pontevedra plena a vessar milers de persones en un espai talismà del Partit Popular en les campanyes electorals.
Més coses, una cinquantena d'aspirants a bombers denuncia irregularitats i situacions incòmodes durant les últimes oposicions per accedir al cos. En una carta expliquen que algunes d'elles els van fer treure els sostenidors durant un electrocardiograma, una prova que a priori no requereix treure's la roba interior. Segons ha avançat CERC Catalunya i ha pogut confirmar RAC1, també denuncien altres irregularitats com errors en algunes notes o arbitrarietat en els criteris d'eliminació. El Departament d'Interior ha explicat a RAC1 que anima a les afectades a denunciar-ho i també diu que l'examen mèdic el va fer una clínica externa. Tot i això, asseguren que ho investigaran i, si cal, depuraran responsabilitats. I un últim punt en clau internacional, a l'Iraq, la milícia al-Nujaba, una de les més importants de la resistència islàmica, ha anunciat que respondrà als bombardejos que han llançat aquesta nit als Estats Units contra milícies pro-Hamas i que han deixat almenys 45 morts a l'Iraq i Síria. En un comunicat avisen que la cosa no quedarà així i que s'hi tornaran en el moment i el lloc més oportú.
Gràcies, Pol. Fins després.
Fins després.
Passen 5 minuts de les 6. Analitzem l'Alavés.
L'Alavés està en el moment més dolç de la temporada. Ho hem dit abans, encadena 3 victòries consecutives a la Lliga contra 3 rivals directes i és 11è a la classificació, amb 10 punts de marge sobre el descens i 10 de les posicions europees. L'entrenador Luis García Plaza reconeix que és un bon moment per rebre el Barça, qui ja van posar en dificultats a Montjuïc amb un gol al primer minut de Samu, però alhora ha rebaixat l'eufòria al voltant de l'equip. Ha donat molt valor al Barça i ha fet una defensa aferrissada de Xavi. En aquest mercat d'hivern, l'Alavés s'ha reforçat amb Carlos Vicente, que ha arribat lliure del Racing de Ferrol i ha cedit Mares al Llevant. L'Alavés rep avui el Barça amb les baixes de Gorosabel, sancionat i de Sedlar, Quique García i precisament el nou vingut Carlos Vicente. Tots tres es perden el partit per lesió.
La tàctica del rival.
4-2-3-1, 4-3-3, en principi 4-2-3-1, perquè Luis García Plaza, i més en un partit com avui, el més normal és que jugui amb un doble pivot, i sol jugar amb Guridi, d'alguna manera una mica més avançat, amb dues bandes, amb Rioja i Àlex Sola, que és lateral dret, però en els últims anys acostuma fins i tot més a jugar com a extrem, és a dir, que no diria tampoc que juga amb un doble lateral, perquè Sola, de fet, quan ha jugat aquesta temporada, ho ha fet més com a extrem que no pas com a lateral. Respecte a la primera volta, jo crec que la principal novetat és que Duarte, un lateral, juga de central i ho està fent bé, la veritat. És un lateral més ràpid, més expeditiu, no és central, no té envergadura. Probablement en alguna acció en el joc aèri amb Lewandowski podria patir, per tant, per aquí el Barça el podria buscar, però en canvi és experimentat, és expeditiu i està resolent la papereta de moment bastant bé. Dit això, l'Alavés fa dues coses molt bé: tancar espais al darrere i sortir amb velocitat i amb idees a la contra. Borja Mayo, periodista del diari Notícies d'Àlava, considera que si bé en la primera volta era un equip amb més joc que punts, ara han girat la truita.
Sigue siendo un Alavés parecido, sigue siendo un Alavés ordenado, que sabe esperar y que busca sus opciones, y que los últimos partidos yo creo que está un poquito peor, que no está tan bien como yo creo que en aquella época estaba igual mejor, pero que está sacando más puntos que en aquella época porque está teniendo más acierto de cara al gol y que no le están metiendo gol.
Encara que avui jugui com a local, l'Alavés és un equip que no varia la seva proposta de joc, jugui a casa o jugui a fora. No es defensa amb la pilota, al contrari, és dels equips més verticals de la Lliga.
Es un equipo muy directo en el juego, no digamos de pelotazo largo, sino de que sus jugadas son rápidas. No es un equipo de posesión y de estar pasándosela. O sea, la posesión de ataque de Alavés, por así decirlo, es no efectiva, eficiente, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que el tiempo que tienes balón estás atacando, por así decirlo, no estás contemplativo.
I dit això, si alguna cosa li ha faltat a l'Alavés en aquesta Lliga és acabar de tancar els partits, especialment contra equips que són superiors a ells, com el Real Madrid o la Real Societat, se li fan una mica llargs els partits i sol patir. En els últims 5-10 minuts han queixat molts gols, de fet, en aquest tram de partit.
El jugador més en forma.
Samu Omorodion, davanter de 19 anys, ve de marcar un doblet contra l'Almeria, n'ha fet 7 a la Lliga, continua amb problemes de punteria, per bé que Montjuïc, la primera que va tenir, va anar cap a dins, però pel perfil que té, és un jugador que pot portar alguna mena de problema a la defensa del Barça. Ja ho va ser, un mal de cap quan Koundé el va defensar durant la primera mitja hora en el partit de la primera volta. Avui segur que serà Araujo qui s'emparellarà des d'un inici amb ell, i potser Christensen, en aquest sentit, també ajuda a l'uruguaià.
Ja, què és això dels canats especials, Pou? Fa dies que no ve el senyor Bataller aquí a l'estudi de RAC1.
No ve el senyor Bataller, però bé que et menges el pernil, perquè tu vas arrossegant, eh?
Som a febrer, vull dir, ja sé que... Vull dir, pots regalar Bataller quan sigui, vull dir, si Nadal tu regales Bataller i quedes molt bé, però si el regales ara al febrer, encara millor, perquè la gent no l'espera tant. Per tant, regaleu també pernil Bataller, l'únic gran reserva com el que posem en joc amb el hashtag FRAC1, que prové d'un porc especial de raça pura, criat a Riudarenes amb alimentació pròpia, amb unes característiques inigualables, aquest greix intramuscular, aquest batat que el fa tan tendre i que li dona aquest sabor únic. Regaleu, gran reserva, Bataller l'únic.
Et fa patir aquest Alavés, tenint en compte com està el Barça, o és d'aquests equips, Marc, que té un estil que poc o molt algunes en tindràs i del que es tracta, entre cometes, és igualar la intensitat i per talent caurà el partit pel seu propi pes?
Hauria de caure pel seu propi pes, però a mi sí que em fa patir, perquè em fa patir el Barça. Jo crec que el Barça està en una mala dinàmica i que tampoc ha tingut temps per aixecar el cap. És que no ha tingut temps ni per respirar ni per recuperar les cames, com a mínim les cames, que t'arribi el físic. I és que realment estan encadenant els partits cada 3 dies, que sabem que per la recuperació és molt dolent i no es poden fer rotacions perquè tens molts jugadors lesionats. Amb això no crec que el Barça pugui millorar molt la versió de l'últim partit, i per això és el que a mi em fa tenir un punt de por, sí, un punt de por amb aquest Alavés, que ve en bona dinàmica, que sabrà tancar bé, que al Barça li costarà generar ocasions i que el contracop et poden fer mal. I a més, amb aquest Samu, aquest jugador tan corpulent que ja va portar a corcoll al Barça a Montjuïc, però que a més és un perfil de davanter que al Barça li costa defensar-lo. Si no és Araujo i no està passant pels millors dies d'Araujo, doncs és un davanter que el Barça no l'està sabent defensar bé, i a partir d'allà et pot generar perill al rival. Jo crec que ara mateix hem d'estar molt alerta davant de qualsevol rival.
Escoltem què ha dit Xavi Hernández en la prèvia, en aquest cas en l'entrevista a DAZN d'aquest partit.
Por esos goles tempraneros que hemos visto en algunos partidos, precisamente ante el rival de esta tarde, ante el Deportivo Alavés, ¿es algo en lo que ha hecho especial hincapié a sus jugadores recordando aquel partido?
Sí, es uno de los partidos donde encajamos muy pronto y son cosas que debemos mejorar. Y al otro día conseguimos mantener la portería a cero, Osasuna nos generó poquita cosa y hoy será difícil, está claro. Jugamos en Mendizorroza, estadio difícil. Equipo que le pone mucha alma, transmite su entrenador mucha agresividad, de la buena, bien entendida. Equipo con mucha alma, mucha intensidad. Nos va a costar muchísimo, pero sí que es verdad que tenemos que defender bien. La portería a cero nos puede dar muchísimo y sobre todo imponer nuestra personalidad en el juego, ¿no? Tratar de tener el balón, de evitar esas contras donde ellos hacen mucho daño, y así lo vimos en el partido de ida, ¿no? Que en el minuto uno ya nos generaron una transición donde encajamos y nos costó remontar el partido, ¿no? Equipo sólido ellos, equipo difícil y campo especialmente muy complicado.
Ibai Gómez.
Hola Xavi, buenas tardes.
Hola Ibai, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, un placer.
Igualmente.
Mira, te quería comentar que hemos cotillado un poquito la alineación y nos ha llamado bastante la atención. Sé que no podrás decir nada, pero te lo tengo que preguntar, porque puede haber un cambio de sistema o un cambio de piezas bastante llamativo, ¿no? En la tarde de hoy.
Sí, lo veréis enseguida, solo empezar el partido, lo veréis enseguida, pero no cambia el dibujo, no cambia la idea, no cambia el sistema. No haremos línea de ni de cinco ni un defensa más, simplemente jugadores que igual pueden cambiar la posición, y creemos que es un momento bueno para hacer este cambio, ¿no? Creo que necesitamos ese control del partido. Hemos puesto quizá un centrocampista más para controlar, para tener ese dominadores en el juego, y bueno, lo veréis enseguida en el minuto uno.
Eneco.
Hola Xavi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Eneco, bien.
Muy bien. También siguiendo con la alineación, Vitor Roque, que nos dejó esos minutos tan buenos el otro día haciendo el gol de la victoria, nos va a tocar esperarle a verlo otra vez. ¿Lo ves ya listo para salir de inicio y puede jugar también por fuera como vimos el otro día, no solamente de 9, ¿verdad?
Sí, puede jugar de 9 por fuera, ya jugó en derecha también en Copa, en izquierda nos va muy bien, porque normalmente el lateral estira y él se mete dentro, tipo casi segundo punta. Bueno, hemos hecho un trabajo, lo dije creo en rueda de prensa ayer, un trabajo específico para él. Viene de una lesión larga, acumula fatigas, pero está bien y poco a poco. Hoy será importante también, seguro, en la segunda parte.
¿Y Miguel Ángel Román?
Hola Xavi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Quería hacer también referencia a la alineación sin Ferran. Hoy apuestas por acostar a Pedri, al menos en principio en la banda izquierda, apostando por cuatro centrocampistas. ¿Qué esperas de Pedri partiendo desde la banda? ¿Cómo puede ayudar y aportar al equipo?
Bueno, hasta ahora los últimos partidos nos ha aportado mucho, mucho control en la, lo que llamamos nosotros la base, ¿no? Casi en el doble pivote, en ese 3-4-3 en ataque, ¿no? Hoy quizá jugará más hacia adelante, más el último pase, nos está costando marcar diferencias en ese último pase, nos está ayudando mucho Gundogan en esa faceta, y creo que Pedri lo puede explotar perfectamente, ¿no? Es un muy buen partido para él, teniendo más libertad, estando más cerca del área, creo que es una faceta que la puede perfeccionar, sí.
Gracias, Xavi.
Muchas gracias.
Doncs, Déu-n'hi-do. Vaja, sense voler-ho dir, però ja ho has explicat tot, no? Si no hi ha canvi de sistema, algun futbolista canvia la seva posició i com diu, quizás Pedri s'acosta, no?, més a la part ofensiva del quadrat, doncs ja ho tenim, no?
Ja tenim el que preveiem, sí, sí.
De fet, Christensen ara s'està escalfant a la posició de mig centre en aquest exercici previ al partit que estan fent els jugadors del Barça ja sobre la gespa de Mendizor Roja.
Un quart d'hora i començarà el partit. Hem de repassar les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Íñigo Martínez, Oriol Romeu, Fermín, Vitor Roque, Casadó, Unai Hernández, Pau Víctor, Marc Guiu i Héctor Fort, i de porter suplents Astràlaga i Cotxen.
Una banqueta amb alguns jugadors, però no molts jugadors de pes, sobretot si no ens creiem Oriol Romeu, si cada vegada ens creiem menys Fermín. Veurem si Vitor Roque té minuts i sobretot on els tindrà, si serà per Lewandowski o serà per la posició de fals extrem esquerre, però en tot cas Vitor Roque, la millor notícia de l'última jornada, hauria de tenir minuts i per què no, Marc Guiu, potser si el Barça ha d'anar a la desesperada.
I la banqueta de l'Alavés?
Owono i Adrián Rodríguez, que són els porters suplents i jugadors de camp. Abkar, Yanis Hagi, Alcain, Benavides, Giuliano Simeone, Rebac, Panicelli, Tomás Méndez, Egoitz i Víctor Parada.
Una banqueta sense jugadors de molt talent, un central força titular, que és Abkar, i després dos fills il·lustres. Yanis Hagi, el fill de Jika Hagi, que va tenint estonetes, que és un jugador talentós més aviat de la mitja punta, i Giuliano Simeone, el fill de Simeone, un dels tres, tots futbolistes, tots davanters centres, va lesionar-se greument aquest estiu, tot just ha jugat 3 partidets, està sortint de la lesió.
Benvolgut professional, sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Naus, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Un quart i 2 minuts de 7 de la tarda. Laia, l'Alavés ha guanyat 3 partits seguits, com deies, estan en un moment d'eufòria col·lectiva, suposo que això es notarà a la graderia avui, no?
Sí, es notarà a la graderia, de fet avui s'ha penjat el cartell d'entrades exaurides, s'han venut totes les entrades que hi havia disponibles, és la quarta vegada que passa aquesta temporada, i a més avui l'Alavés pot aconseguir una fita històrica, que és guanyar 4 partits consecutius a la màxima divisió del futbol espanyol, i és una fita que tenien tots molt en ment, tant en el vestidor com els aficionats, i a més de poder aconseguir-ho davant un Barça. Realment, els ànims estan molt alts, molta confiança, segurament tot el contrari del Barça. Veurem avui, però, quina és la realitat que veiem sobre la gespa.
Fem una pausa i de seguida tornem en directe des de Vitoria, 6:45, a la vez Barça.
El Barça juga a RAC 1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esclau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no...
A RAC 1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esclau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
pot reformar Fongas. O viure l'experiència Fongas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics. Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fongas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas. A Barcelona som al carrer Vilamarí, a prop de la plaça Espanya. Fongas.
La Lola. Res de dolors. Aquest es deixa per als seus peus, perquè continua sent la reina de la festa. Que ara té més responsabilitats? Sí, i la primera és ballar.
Doncs per ella, un León. Hi ha un SEAT que porta el teu nom, perquè amb fins a 10 anys de garantia, hi ha un SEAT per tu. Estrena-la amb SEAT Flex.
Benvolgut professional, sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Nalf, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Un quart i 5 minuts de 7 de la tarda, a 2 quarts, a Mendy Sorrotza i a la sintonia de RAC1 a la vez Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat De Jong i Christensen, més avançats Gundogan i Pedri, i al davant Lamin Yamal i Lewandowski.
Amb qui no ens surt l'Alavés, Laia?
Sivera sota pals, defensa per Tenaglia, Rafa Marín, Duarte, Javi López, al mig del camp Guridi, Guevara i Blanco, al davant Alex Sola, Samu i Luis Rioja.
I què diu la gent de RAC1, Gerard? Quin ambient detectes a les nostres xarxes?
Doncs mira, per exemple, el Dani López ens diu que li agrada l'alineació d'avui, que ara falta que el Barça jugui bé i que es pugui guanyar. Hi ha gent molt, molt optimista, com l'usuari Almendrovich, que diu que avui toca guanyar per 0 a 5 al camp de l'Alavés, i començarà el canvi de xip. I n'hi ha d'altres que, en canvi, diuen que avui un empat com a molt. O sigui, imagina't, va la forquilla és aquesta, eh? Vull dir que d'optimisme, de 0 a 5, hem passat avui un empat com a molt. I d'altres que destaquen el principal canvi que hi ha a l'alineació, que és aquesta aposta per Christensen, alguns fins i tot apuntant el que ja dèiem, que pot ser una provatura de cara a l'eliminatòria contra el Nàpols.
Jo, perquè no fos cas que tingués raó aquest oient, la nevera l'he carregat amb sis estrella d'Ams per aquest primer partit, després a les 9 la recarregaré si fa falta pel partit del Girona, però l'estrella d'Ams ja és al seu lloc, ben situada. Avui n'he situat una així una mica més alta, una mica més avançada, per fer el Christensen a la nevera. L'estrella d'Am sempre a punt per quan marqui el Barça.
És veritat que marqui els gols que marqui el Barça, tu al final de la transmissió te les prens totes sis? Això és veritat, aquest rumor que corre? O...
A Sant Hilari.
A mi el que m'agrada molt és que la disposició tàctica a la nevera s'assembli a la de Xavi al camp. Està molt bé. I quan juga Joao Fèlix, doncs hi ha una cervesa esbravada. Escolteu, ara que comentava això el Gerard de l'oient del 0 a 5, és veritat que ara mateix sona a resultat de ciència-ficció, eh?
Sona vintage.
I no ho hauria de... Vull dir, és evident que avui dia guanyar un partit 5 a 0, 0 a 5, no és el més habitual.
Fins i tot podem baixar un punt al nivell. El 0 a 4 també sona...
Jo pensava en el 0 a 3, Gerard.
Sí, també.
I després, avui, tant de bo sigui així i el puguem compartir amb els nostres oients. Però és veritat que ara aquests resultats així amplis s'han tornat una mena de ciència-ficció, no?
Sí, va haver un moment, no sé si coincidireu, que dèiem, bé, potser hi haurà algun dia que el Barça farà allò, el tap sortirà i un dia es destaparà, marcarà 3, 4, 5 gols, però arribats a aquest punt, jo crec que, vaja...
Bé, continuem esperant.
Excepte aquest oient, que me n'alegro, que sigui optimista i esperi el 0-5, doncs la majoria no. De fet, el Barça no guanya un partit per 3 gols de diferència des del 25 de setembre, des d'aquell Barça 5-0, que el Barça no guanya un partit per 3 gols de diferència.
Ara, bromes a banda, a mi el moviment aquest amb Christensen i que Gundogan i Pedri puguin jugar més a prop de la porteria contrària, etc., com a mínim em genera una expectativa. Em genera un a veure què. No perquè això s'hagi de convertir en el Brasil del 82, però sí, potser, a veure, com a mínim hi ha la intenció de canviar alguna cosa i a veure si es veu més solidesa defensiva, més ordre i més valentia ofensiva, perquè et sents més fort al darrere, com deia el Marc. Com a mínim a mi m'ha generat una mica de pessigolles a l'estómac des d'un punt de vista futbolístic, a veure què passa.
És el que has de fer, al final no, jo no crec que pugui canviar o no hauria de canviar molt a l'equip, però és el que tu has d'intentar, com a mínim proposar alguna cosa per això, per generar-te aquesta expectativa, un punt de fe, un punt de creure en alguna cosa, que el millor de vegades, jo he sentit entrenadors d'elit que et diuen, mira, he anat al descans, he canviat alguna cosa, i sincerament de tu i jo, entre cometes, no servia per res. L'únic que servia és perquè creguessin en algú, perquè pensin que allò que els estàs dient, doncs ostres, va, això servirà per algú, això sí ens portarà a creure, a fer la diferència, i va, i surten amb aquest xip i al final acaba fent la diferència. I de vegades necessites sacsejar alguna cosa, i és veritat que el Barça de Xavi fa molts dies que s'estaven callant amb els resultats, amb la dinàmica, amb la desconfiança, i no veiem cap proposta diferent. Aviam si això aporta un bri de fe i d'esperança.
5 minuts i mitja, arribarem a 7:15. Abans de la Karate, un parell de resultats. El Barça ha acabat fent el que fa sempre a la Lliga Sobal, no?
Sí, ha acabat guanyant, s'ha acabat imposant al Bidasoa en un partit important, perquè com dèiem estaven separats per 2 punts a la classificació. Barça 30, Bidasoa 23. Ara hi ha 4 punts de diferència entre el Barça i el Bidasoa al capdavant de la Sobal.
I passo i ràpidament per l'Olímpic, això, què expliques, Dani?
Guanyant de 5 Palència, perdent de 5 al Joventut, 19-24, ha encaixat 24 punts la penya contra el Cué, que té Pasècnics, el pivot del Palència ara mateix, un dels millors jugadors, sinó el millor jugador de tota la competició, ha arribat a guanyar de 8. El Palència redueix des del triple distàncies la penya, final del primer quart, Joventut 19, Palència 24.
La cara té.
La cara té.
El 1963 s'estrenava La Gran Evasión, un clàssic del cinema bèl·lic dirigida per John Sturges i protagonitzada per una tona d'estrelles de Hollywood, encapçalades per Steve McQueen. La pel·lícula explicava la història d'un grup de soldats majorment britànics tancats a un camp de presoners controlat amb mà de ferro pels nazis. En el film, els soldats guiats pel senyor X, un mestre de les fugues, fan 3 túnels per escapar del camp. Els túnels s'anomenen Tom, Dick i Harry. Imagino que el nostre senyor X, Xavi, deu estar construint el seu propi túnel i qualsevol dia, al final del partit, es fugarà com els presoners de La Gran Evasió. Segurament, Lewandowski deu tenir el seu propi túnel i no descarto que Deco també n'estigui cavant un en cas de que el Barça es quedi fora de la Champions i la població civil no pugui aguantar-ho més. Avui, el Barça visita l'Alavés i estaria bé que tornéssim a jugar a futbol. Si les coses van maldades, potser som els culers els que haurem de fer el nostre propi túnel. Som molts i tardaríem poc. Pensem-hi.
Sempre va haver una dosi d'optimisme la Toni García Ramon.
M'encanta.
Sí. M'imagino a Deco, fent el seu propi túnel. 3:02:15. Per cert, si no l'heu vista...
Oh, pel·liculot.
Pel·liculot. Home, s'ha de veure, és obligatori.
Pel·liculot, un clàssic.
No té mal gust, sí.
No té mal gust, no. Les coses com siguin. 3:02:15. El Barça ha guanyat 11 dels últims 13 partits contra l'Alavés en totes les competicions.
Sí, avui totes les dades són bones, o sigui...
Tu mateix t'has sorprès, no?
Sí. 11, bé, n'hagués pogut triar d'altres, però m'han cridat l'atenció aquestes. 11 victòries i 2 empats des de febrer del 2017. L'última derrota contra l'Alavés va ser la temporada 16-17, 1-2 al Camp Nou. Com a visitant, el Barça ha guanyat 7 dels últims 8 partits a Vitòria. I en 9 dels últims 10 precedents, l'equip blaugrana ha deixat la porteria a 0 al camp de l'Alavés. O sigui, només ha rebut un gol en els últims 10 partits jugats al camp de l'Alavés. L'únic precedent dels últims 8 en què el Barça no ha sumat els 3 punts va ser l'octubre del 2020, empat a 1.
Gerard, quina edat tenies tu el 2001?
El 2001, 8 anys.
Quants?
8.
8. Doncs és l'última vegada que el Barça ha perdut al camp de l'Alavés.
Sí, hem de tenir en compte que els vitorians han estat força anys a segona divisió A, 10 anys en diverses etapes, però, vaja, l'1 de desembre del 2001 és l'última vegada que l'Alavés ha guanyat al Barça a Vitòria 2-0, amb gols de Carlos Llorenç de penal i Rubén Navarro. L'actual president del Girona, del Figeli, jugava en aquell Alavés, entrenat per Mané i el seu bigoti, i el Barça, dirigit per Reixac, tenia Xavi la gespa.
I acabem destacant que Luis García només ha guanyat un partit dels 11 que ha dirigit contra el Barça.
El tècnic suma 9 derrotes contra el Barça, un empat dirigint el Llevant a Ciutat de València la temporada 10-11 i una victòria entrenant el Getafe al Coliseum a la temporada 2011-2012.
Doncs han sortit a la gespa ja els jugadors de l'Alavés, també els del Barça. El Barça avui de groc. També han sortit, evidentment, al terreny de joc els àrbitres del partit. Avui el principal és Martínez Munuera i tindrà el VAR Melero López. Què et semblen?
Melero López és dels específics de VAR, correcte, i Martínez Munuera és de la classe alta de la Lliga. A mi no em convenç especialment. De fet, juraria que és l'àrbitre de la final de la Supercopa d'Espanya, que més enllà del resultat, en l'acció d'Araujo i Vinícius, doncs, diguéssim que va escombrar cap a l'altra banda.
Tot anirà bé.
S'ha acabat, per cert, de primera. Granada 1, Les Palmes 1.
I aquí a Mendizzo Rozza, ho heu pogut escoltar ara de fons, ambient de luxe, cantant l'himne a capella, està ple a rebentar l'estadi, pràcticament les 20.000 persones que hi queben, i no ho hem comentat, però també hi ha molta afició del Barça avui. Durant tot el dia a Vitoria ens hem trobat molts aficionats del Barça que, malgrat la situació, continuen donant suport a l'equip. Clar, han escollit també una bona plaça,
sí, diguéssim
que
hi havia,
ja s'organitzen bé.
Hi havia molts culers al voltant de la zona de Xuletón de Vitoria, vull dir que...